Adaptar la programació i les activitats de les entitats culturals i esportives perquè siguin més accessibles i perquè incorporin una perspectiva de la diversitat és encara un repte per assolir. Justament per acompanyar-los en aquest camí de sensibilització i de transformació ha nascut l'entitat Vida Comunitària Amable a Castellar del Vallès. En parlem amb el seu president, en Jordi Castanyer, i la nostra companya, Rocío Gómez. Molt bona tarda a tots dos.
Bona tarda.
Bona tarda.
Jordi, avui vens al programa El Connectats a presentar-nos una nova entitat a Castellar del Vallès, que és molt especial, no?
Bé, bueno, suposo que també és com moltes altres entitats i esperem que no sigui l'última que apareixi al poble, i que tenim un teixit associatiu molt gran aquí a Castellar, no? Aquesta associació és una associació creada a partir de la Sala Puigverd, de les inquietuds que van sorgir de la Sala Puigverd, que és una associació de neurorehabilitació pediàtrica integral que fa ja 30 anys que estem ubicats aquí a Castellar del Vallès, i de Suma, aquesta gran entitat que aglutina tota molta gent de Castellà i que és tan potent i que fa coses tan, tan grans, no? A partir d'aquestes dues associacions hem acabat de crear fa poc que la vam inscriure al registre de la comunitat de Vida Comunitària Amable. És una associació per la vida comunitària amable.
El concepte de vida comunitària amable ben bé a què es refereix? Perquè entenc que a priori està relacionat amb la diversitat.
Bé, partim del concepte diversitat, no? Aquest concepte que tothom utilitzem i això. Nosaltres entenem diversitat com un tot. Nosaltres formem part de la diversitat. Tots som diversos en aquesta vida, no? Funcionem de forma diferent, tant tu com jo, no? Hi ha gent que es desperta molt d'hora al matí i es pot sortir a córrer i activar-se i tot això. Jo sóc d'aquells que apaga el despertador 3 o 4 vegades i, per tant, entendre aquesta diversitat s'ha d'entendre, no? Fins i tot aquest punt, i que tots formem part d'aquest conjunt de diversitat, d'acord? La nostra diversitat o el nostre univers, en aquest cas, com a associacions, hem plantejat que sigui Castellar del Vallès. Dintre de Castellar del Vallès tenim infinitat de diversitats. Tots funcionem de forma diferent, perquè tots hem tingut experiències diferents a les nostres vides, no? I a partir de les nostres experiències tenim un cervell diferent. I a partir d'aquest cervell que tenim tots diferent, doncs som persones diferents, no? I, de fet, és això, la nostra vida o la nostra persona es la defineix tot el que hem anat fent al llarg de la nostra vida. És una de les coses que també vam fer present a la creació d'aquesta entitat. Jo vaig estudiar aquí a Castellà i això, però després les meves activitats extraescolars són les que m'han marcat més, no? Com per exemple el bàsquet, la muntanya, el teatre, els gegants, els diables, he participat de totes aquestes associacions i és on jo m'he convertit com a persona, o he agafat, no?, totes aquestes inquietuds de cada una d'aquestes associacions i he sigut on he crescut com a persona, i també, evidentment, la Sala Puigverd i Sumar últimament. I creiem que aquest és un plat fort que té Castellar del Vallès. El teixit associatiu és molt gran i molt ric, i creiem que així com aquest teixit associatiu ens va aportar moltes coses com a persones, creiem que ho podria aportar moltes coses a totes les persones de Castellar del Vallès. Val? I aquest seria el nostre objectiu. El nostre objectiu seria que totes les persones de Castellar del Vallès puguin participar de les activitats associatives que volguessin. Sí?
Per tant, si no entès malament, aleshores el que voleu és donar suport i crear més xarxa entre entitats, però no sé si teniu algun objectiu concret, és a dir, entenc la filosofia, però si per exemple us esteu plantejant alguna campanya de sensibilització o alguna activitat concreta, perquè la gent que ens estigui escoltant pugui, doncs, acabar d'entendre tot el que feu o que fareu, vaja, en aquesta entitat acabada de néixer.
Sí, bé, la intenció, l'objectiu principal nosaltres és intentar, el principal i a grans plaç, és que totes les activitats de teixit comunitari puguin participar tothom. Aquest és un gran objectiu, no? Però el que volem començar són per coses petites i del dia a dia, o sigui, coses aplicables ja, que no sigui, bé, sí, volem fer una gran adaptació de tot, que tothom pugui participar, no. Aviam, anem a concretar coses puntuals.
Exacte.
I a veure si a partir d'aquestes coses puntuals es desencadenarà tota la resta, és a dir, tota aquesta divulgació, tota aquesta sensibilització, totes aquestes altres coses que generaran, ho farem a partir d'activitat ja a peu de carrer, sí? Directa i feta, d'acord? I aquest és l'objectiu. Vam triar, vam començar a mirar aviam quines activitats concretes podíem començar a donar suport, i el primer que ens vam contactar va ser amb la marxa de regularitat, amb la qual que se celebrarà ara aquest diumenge que ve serà la marxa, i vam començar aviam si es podia fer alguna cosa, vam fer una taula de treball i tot això, i llavors vam estar en contactes i reunions amb la marxa, val? Per poder fer que aquesta marxa sigui accessible a tothom.
Per tant, d'alguna manera, el que també entenc que és que intentareu acompanyar a totes les entitats en aquesta transformació perquè les seves activitats o propostes, cursos, tallers, siguin accessibles per a tota la ciutadania. Per tant, és una tasca fins i tot d'assessorament, no?
Sí, exacte. Aquesta seria la nostra funció, no? Tenim una taula de persones que són expertes en molts camps i molts àmbits, i la intenció serà que dins aquesta taula d'assessorament doncs podem ajudar o acompanyar aquelles entitats que desitgin doncs tenir això, no? Diguem, estem parlant de disseny universal de les activitats que proposin. Aquest seria l'objectiu. També, a part de tot això, estem creant també una bossa de voluntaris per poder fer aquest acompanyament, i no només, bueno, de tot tipus, voluntaris de tot tipus, tothom hi té cabuda, amb tots els seus coneixements que puguin, perquè necessitarem voluntaris tècnics de vegades, i de vegades voluntaris que no necessitin tanta formació tècnica. Val? I sí, aquest és un altre objectiu, crear una bossa de voluntaris i voluntàries per poder encabir-hi i poder assessorar totes les associacions.
A hores d'ara, quanta gent forma part de l'entitat? Perquè has comentat que neix de la sala Puigverd, també de Suma, per tant, no sé, imagino que ara mateix ja sou uns quants, no?, darrere d'aquesta nova associació.
És que tot just la vam inscriure ahir al registre d'associacions, val? El que passa que sí, que darrere d'aquesta associació, de moment, tenim des de metges a logopedes, a neuròlegs, pares de famílies, usuaris de la sala Puigverd, hi ha una taula força gran d'unes 20 persones ja som per tirar endavant aquest projecte, i que n'haurem de fer molts més, i que mica en mica estem començant i donarem veu, i ja et dic que aquest és el primer cop que es dona a conèixer l'entitat, i per tant a partir d'aquí segur que se'n sumarà moltes més de persones, i tenim també sobretot el suport de Suma, com és una entitat tan potent d'aquí Castellà i que ha fet moltíssima feina, vull dir, és un pas més de tot plegat, gràcies a Suma i la sensibilització i el treball que han fet s'ha pogut generar això també, no?
O sigui que sou una associació transversal, no? Perquè estàs parlant d'especialistes, també d'usuaris, de comunitat educativa, de pares i mares, també des de la sala Puigverd. Tothom hi té cabuda,
tothom, eh? Tothom hi té cabuda perquè tothom formem part de la comunitat. Creiem fermament que la comunitat, que som tots, hem de poder afavorir que tothom pugui participar de tot allò. És a dir, que és una intenció de que totes les persones de Castellà puguin participar en aquesta feina. I tothom hi podem fer-ho, i tothom podem aportar el nostre petit gra de sorra, no? I creiem això. I que serem nosaltres, la pròpia comunitat, la que haurà de fer aquesta feina, perquè també no deixem, pensem que les associacions són la comunitat, justament, no? És gent que li agrada una certa cosa, una certa activitat, s'ajunten per tirar-la endavant. Doncs tota aquesta comunitat som els mateixos que haurem de tirar endavant amb això. Per tant, tothom formarà part de l'associació.
És el concepte aquest tan antic, però que ara se li ha posat nom, no? Educar la tribu, no? Viure en la tribu, donar-nos suport entre tots. És que ara tenim aquesta mania, no?, de posar nom a tot. Heu contactat, sí, sí, per exemple, amb, ara parlaves de les entitats, eh? Però amb institucions, amb ajuntaments, diputacions, perquè també us donin un cop de mà, per exemple, amb recursos, o de moment, com que la cosa està als primers passos, no? Encara no heu fet aquesta gestió?
Vam començar, i vam començar, evidentment, amb l'Ajuntament de Castellà del Vallès, uh-huh, i això també ens hem posat en contacte i hem participat en alguns tallers de l'educació 360, uh-huh, que justament buscava això, no? També és aquesta educació que es fa fora de les escoles, no? I a partir d'aquesta formació de fora de les escoles, doncs, poder intervenir. Ells parlaven també l'Aliança de 360, parlaven de l'equitat, si mal no recordo, de que tothom pogués participar allà. I ho feien molt en termes, bastant en termes econòmics, no? Que també que és un altre tema de tenir, sí, en compte, eh? Aquesta pobresa, que no tothom pot anar a accedir a aquestes activitats extraescolars. I,
exacte,
per tant, aquest enriquiment cultural no hi és. Per tant, també la pobresa desafavoreix l'educació en aquest sentit. Ells parlàvem en aquests àmbits, però nosaltres, al ser sensibles en altres tipus de desigualtats, doncs, vam posar la banya en aquest sentit i vam pensar, doncs, que seria interessant fer no només a nivell econòmic, sinó a nivell de diversitat funcional, o sigui, que tothom, com que el que vulgui, pugui, uh-huh, participar de les activitats, que creiem que també és una de les coses que està passant, no?, també. Ja no només a les escoles, no tots els alumnes, no tots els nens de castellà, tots els alumnes que podrien estar escolaritzats a castellà estan escolaritzats a castellà, i creiem que això és una pèrdua per la població, per la comunitat, per aquesta tribu. Tothom que deixi de viure a castellà per algun motiu, que no sigui el propi de la pròpia voluntat, creiem que és un empobriment com a tribu, com a comunitat, i per tant hem d'intentar que tothom pugui fer tot allò que vulgui, que es desenvolupi com a persona en el nostre poble.
Si vosaltres us poseu en marxa per treballar en aquesta línia és perquè heu detectat que hi ha moltes mancances, no? Per a Castellà del Vallès, però en general per a tota la societat. És un repte incorporar la diversitat en la nostra vida com una cosa més? Encara estem a la prehistòria, per dir-ho així?
Mira, a nivell macro sembla que sí, no? Perquè dius, ostres, sí, no? Les lleis d'inclusió que tant es diu, no? Que tots els alumnes puguin anar a l'escola ordinària, tot això, s'intenten portar a terme i al final doncs no acaben funcionant, malgrat que hi ha molta gent que ho està fent i que està inclosa dintre del d'això. Però falta el fet de posar-ho en marxa. I nosaltres el que partim, potser, quan et trobes amb aquestes macroestructures, sí que estem a anys llums de poder fer un tipus d'activitat com aquella que volem dirigir, però després, si anem a micro, no ens posem al dia a dia, és una gent, bueno, ens trobem amb gent molt amable, molt oberta, que s'entén perfectament el que es vol fer i que disposada tothom a donar el seu cap de mà i a contribuir en aquesta comunitat. Vull dir que amb això és el que ens estem trobant, no? I hem començat amb aquest projecte, un projecte amb el tema de la marxa de regularitat. També hem estat parlant amb un altre projecte que tenim, que és el pa de cada dia, que els nens o que les persones puguin anar a comprar el pa, mal, i que puguin a l'hora de demanar el pa ho puguin fer de manera diferent, de comunicar-se de mil maneres, i que la persona que atengui aquesta persona el pugui entendre, per exemple. Mal, no tots parlem, no tots ens comuniquem amb la parla, sinó que hi ha infinitat de tipus de comunicació. I la intenció és aquesta, també, un petit projecte, i amb aquest ens hem trobat també molt agradable, no? Tot plegat, i tota la gent participa, col·labora, i tant que sí, i si els hi demanem, escolta, vindrem a fer una petita formació perquè puguis atendre millor en aquestes persones, és fantàstic.
Per exemple, en llenguatge de signes?
Per exemple, llenguatge de signes, si fos el cas, mal, però intentarem també, el que s'intenta també, un cas concret que estàvem fent, que hem començat ja a treballar, és amb una tablet, amb una petita tablet, amb un programari de pictogrames en els quals la persona concreta pot escriure amb dibuixos, mal, té diferents dibuixos, i escriu la frase amb els dibuixos. Després apreta el play i sona el que va dir, no? I vull una barra de quart, sisplau. Doncs ella ho ha escrit, això. Davant d'això, que sembla simple així parlant, doncs, bueno, la persona que és dependenta ha de tenir l'espera perquè aquesta altra persona pugui escriure aquesta frase, ha d'estar atenta al que se li diu, ha d'estar, no?, i permetre que la gent de la cua, no?, també accepti aquesta no, aquest temps extra que se li ha de donar, etcètera, etcètera.
La tablet la porta per això la persona o estem parlant d'incorporar... Ah, vale. No sabia si era... Estàvem parlant també d'incorporar doncs, nous dispositius, no?, per fer més amable l'atenció, però és a dir, que fos una cosa del mateix botiguer, no?
En aquest cas concret és això, és l'usuari que té la seva forma de comunicació, aquesta diversitat funcional de comunicar-se, doncs ella parla a través d'una tablet. A partir d'aquí hem de crear doncs, això, no? La comunicació amb el forn de pa, amb la persona que està atenent aquesta persona. És això. I a les botigues o en els dependents portaríem algun tipus de material. No? En aquest cas no estàvem pensant pas en tablet i coses tecnològiques. Si cal, evidentment, s'hi haurà de posar, però sí que ens agradaria poder aportar en alguns altres casos, en altres situacions que estem fent, és aportacions de pictogrames. El pictograma són uns tipus de comunicació que utilitzen moltes persones i que són a través de dibuixos. Un exemple molt clar que ens ha sorgit ara durant la pandèmia. Durant la pandèmia ens hem trobat moltes vegades unes fletxes dibuixades al terra dient per qui pots passar i per qui no. Ens hem trobat en stop per qui no pots passar i per qui sí. Una mascareta dibuixada, oi? Que ens recordava que ens havíem de posar la mascareta. Tot això ha anat molt bé a certes persones que creiem doncs, que això, que l'ajuden a nivell visual. Si donem un suport visual a certes persones, podran ser encara més autònomes. I la qüestió seria aquesta, intentar fer que aquest suport visual estigui a les botigues que aquesta persona pugui anar. I així li facilitarem la vida, no?, i podràs participar a la comunitat de forma més independent i més tranquil·la i més segura i més feliç. És això.
Jordi, abans de marxar, aprofitant la teva vinculació amb la Sala Puigverd, és veritat que suma, han vingut moltes vegades al Connectats, sobretot a parlar de la Marató de la Diversitat, però voldria aprofitar perquè ens expliquessis breument què és el que fa aquesta associació, perquè és molt important la neurorehabilitació pediàtrica, que diria que no s'inclou a la Seguretat Social, no? al sistema de salut.
Exacte. No es requereix cap tipus de formació específica per poder ser fisioterapeuta i tractar persones amb necessitats especials a nivell motriu d'origen neurològic. A Castellà del Vallès hem tingut molta sort, no sé si és sort o és voluntat, que jo crec...
Jo diria que és voluntat. Voluntat, eh?
Exacte. Ha sigut un poble que ha tingut molta voluntat de poder tenir això, no? L'assistència sanitària pública cobreix del 0 als 6 anys.
És una vergonya,
Que a partir dels 6 anys estàs, doncs no hi ha sistema públic que et suporta, no? que puguis fer aquest tipus de tractaments. És cert que també molt abans ja aquesta atenció se n'encarreguen els CDIAPs, els centres de desenvolupament i atenció precoç, i és cert que es van col·lapsats i que molt abans rebíem els nens i les nenes venien a la nostra associació. Llavors, a Castellà es va detectar aquest problema, que als 6 anys no tenien assistència específica i concreta i formada, i es va optar i es va apostar per crear-la. Aquest, doncs, fa 30 anys, amb el doctor Joan Pinyot i la fisioterapeuta Marta Parat, es va crear l'Associació de Neurorehabilitació Pediàtrica Integral de Sala Puigverd. I que a partir d'aquí de fa 30 anys, doncs, corrents per aquí a Castellà. Crec que això no només ha anat a nivell particular del nen, sinó que també, evidentment, nosaltres el que atenem són les famílies, és el conjunt del nen amb la seva família i tot el seu entorn. Aquest és el nostre objectiu de tractament. I que ha fet ja que a Castellà hi hagués una sensibilització en aquest sentit molt gran, també. Perquè no només treballem a una sala tancada, sinó que estem a les piscines municipals, estem en els parcs, estem a les biblioteques, hem anat a la ludoteca a treballar també, hem anat a les pastisseries, als forns, i això també ha donat, crec, una visualització, no?, i una sensibilització a la població de Castellà. Amb aquestes petites coses, no anàvem a fer un gran... anem a fer sensibilització, sinó no, anem a treballar i a partir del treball que estem fent la sensibilització de la població es dona. Dic que és això.
Molt bé, Jordi, doncs gràcies per aquesta estona al Connectats per parlar-nos d'aquesta proposta, aquesta nova associació Vida Comunitària Amable, i esperem que tingueu doncs molt suport, molts voluntaris, i no ens has dit com us pot contactar la gent, perquè imagino que encara no teniu xarxes socials, o sí?
Encara estem, mira, justament la setmana passada vam fer una reunió pel tema de la web i tot plegat, i encara estem creant. Tenim simplement de moment un correu electrònic, que és justament el nom de l'associació, vidacomunitariaamable@gmail.com.
Perfecte.
I qualsevol persona que estigui interessada o que vulgui contactar amb nosaltres, aquí ens trobarà. Moltes gràcies també a vosaltres, agraïm-vos per donar-nos l'oportunitat també d'aquest aparador i de començar-nos a deixar conèixer tothom, i esperem que ens retrobem aviat i que tothom pugui sentir a parlar de la vida comunitària amable.
Molt bé, gràcies, Jordi. Bona tarda.
Bona tarda.